Deixa'm saludar Antoni Trilla, epidemiòleg, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquest matí de diumenge al suplement. A veure, ara fèiem aquest retrat amb l'Anna Pardo de Vera, que és madrilenya. Tot això ens acabarà afectant a Catalunya, aquesta situació de Madrid?
Bé, és una situació que realment, com ha descrit l'Anna, és molt complicada. De fet, ha posat sobre la taula la realitat més crua d'aquesta pandèmia, és a dir, la situació social, la situació laboral, les condicions de l'habitatge tenen molt a veure amb el ritme de contagi, també, i en aquest sentit, Barcelona, si recordeu, també estem... És diferent, lògicament, de Madrid, però també Hospitalet, Cornellà, algun barri de Barcelona, o bastants barris de Barcelona, tampoc tenen unes condicions idònies en aquest sentit, i per tant és una situació que es podria reproduir aquí, que ja vam estar en risc de que s'hagués pogut reproduir, si recordeu, cap a ben entrat l'estiu, quan les xifres a Hospitalet, especialment, que van avançar després a les Corts, etcètera, etcètera, van ser molt altes, però que afortunadament aquí no hem arribat a aquests nivells tan alts que tenen alguns d'aquests indrets de Madrid. I llavors aquí hi ha dues coses. Això hipotèticament podria passar a Barcelona? Evidentment sí, i s'ha d'intentar que no passi. I la segona cosa és el risc que té aquesta situació a Madrid, que és una ciutat molt cosmopolita, que es mou molta gent amunt i avall, la mateixa Anna ho ha dit, jo va i ve, i això s'ha de tenir en compte perquè si les taxes d'incidència són tan altes, doncs també hi ha un risc d'exportar casos no solament al voltant de Madrid, que això és el que ha comentat ella, la gent es mou des d'Alcobendas, Getafe i tot això per anar a treballar, però també a Castellà, Lleó, Castella-La Manxa i, evidentment, Barcelona, que és una destinació també relativament important d'intercanvi de persones amb Madrid. Per tant, situació molt complicada i que ja veurem si tenim sort i es pot controlar bé. Sí, sí.
Amb la situació i amb les dades que hi ha ara mateix, doctor Trilla, tu ets partidari de tancar Madrid ara mateix?
Jo crec que tancar, ho ha explicat també molt bé l'Anna, s'han de fer coses que siguin possibles i efectives, per una banda, per complir les restriccions, i per altra banda, encara que és una equació, tal com s'ha expressat, molt difícil de resoldre, mesures que permetin mantenir el mínim possible, o el que es pugui, l'economia i la vida social de les persones. Això en situacions com la que estan vivint a Madrid em sembla que és molt complicat, i per tant es tindrà que valorar molt bé quina és l'efectivitat d'aquestes mesures en els propers dies, que trigarà en tenir efectivitat si és que en tenen, i si no, probablement, doncs, malauradament, ja hem dit sempre que els confinaments estan sempre sobre de la taula, però lògicament han de ser confinaments que tinguin efectivitat, que siguin, per entendre'ns, durs i curts, és a dir, que s'intenti tallar la cadena de contagi perquè els hospitals i el sistema sanitari de Madrid no col·lapsi, que durin el mínim possible i que puguin revertir aquesta tendència de l'alça dels casos. És una decisió, jo crec, realment molt, molt complicada. Fins i tot diria que quasi impossible, i que es prengui la que es prengui, sempre hi haurà sectors d'un cantó, de l'altre, d'un sector econòmic, etc., que posaran els seus arguments a sobre la taula, però si hem de primar la salut, s'ha de vigilar molt, molt, molt de prop aquesta situació, perquè és realment molt preocupant i no es veuen solucions, perquè no n'hi han fàcils, diguéssim, a curt termini. Per tant, una situació de risc molt alt i amb un tancament, el que sigui, sempre a sobre la taula, però, insisteixo, ben pensat, ponderat, curt i efectiu, perquè si no, no servirà de res.
De moment, ni dur ni curt, perquè la mesura que van anunciar divendres no s'aplica fins demà dilluns, i només es limita a les reunions a un màxim de 6 persones, es tanquen parcs i jardins, però clar, és una qüestió que no és gens taxativa, no?
No. De fet, són mesures, diguéssim, parcials, que totes en el seu cas poden tenir certa efectivitat, però del que es dubta, i jo crec que és raonable, i les autoritats segur que són les primeres preocupades, és si això realment es podrà dur a terme. És el mateix que ens passava a nosaltres quan es va dir que a Hospitalet hi havia unes restriccions, i sabeu perfectament que creuant el carrer ja estem a Barcelona i aquestes restriccions no existien. És molt difícil aquesta gestió i s'han d'agafar àrees, diguéssim, d'alguna manera, bé sigui perimetralment o com sigui, que es pugui garantir que la mobilitat es veurà reduïda, que és el que es busca, que la capacitat de que la gent entri en contacte amb altra gent es redueixi, però l'Anna també ha dit una cosa que estem tots d'acord i que de vegades oblidem. Els ciutadans, i és lògic, ens demanen la màxima responsabilitat, que ho hem de fer bé, i ho estem fent, diríem, majoritàriament bé. Sempre hi ha coses que no es fan bé, però majoritàriament bé. Però les administracions, totes, han de posar tot de la seva part perquè això es pugui complir d'una banda, i per exemple això que es comentava, o s'ha comentat del transport públic, és a dir, el transport públic és evident que és un risc de, dins de la mobilitat, i s'ha d'intentar que es faci en les millors condicions possibles, més freqüència, més capacitat dels convois, esglaonar l'entrada a les empreses o als negocis, perquè si no és d'aquestes coses que diu, bueno, jo ja em posaré la mascareta, però és que si vaig amb un vagó ple de gent, també el risc augmenta raonablement. Per tant, les dues bandes, l'administració i els administrats, hem de posar molt de cada un de la seva banda, i s'ha de treballar conjuntament, perquè si no la recepta no funcionarà i anirem a situacions que són molt, molt preocupants.
La situació a Catalunya és molt diferent de fa unes setmanes, és molt diferent també a la de Madrid, però clar, la mobilitat és la que és, no? I segurament molts temem doncs que aquesta situació... És que, clar, recorda molt el que va passar al març, no?, tot això. A la prèvia de l'estat d'alarma, on la situació a Madrid era la que era, es va decidir no tancar i el virus es va escampar.
Sí, és una situació que recorda, i amb xifres fins i tot, amb nombre de casos nous ara, és fins i tot pitjor en alguns indrets, però hi han dues coses que crec que són, o tres coses que són molt importants. Primera, la població està més conscienciada. El que no vam fer inicialment, perquè no sabíem de què anava aquesta malaltia i tot eren instruccions noves al febrer i al març, ara majoritàriament la gent compleix raonablement bé, sempre que es pot, les mesures de prevenció que ajuden a tallar el contagi. Hi han sectors de la població que estan molt aïllats. Les residències és un punt important. Van ser un focus negre a la primera onada i ara estan relativament preservades. Hi ha molta gent gran que encara és més prudent ara, podríem dir, o que continua amb la mateixa prudència que la primera onada. I ara veiem la malaltia amb gent jove, amb casos que afortunadament no són tan greus, i estem veient també molts casos asimptomàtics. De manera que hi ha una diferència, és la mateixa malaltia, però la primera onada només vam atendre els casos més greus i, malauradament, els més greus de tots, que són els que acabaven a la UCI i molts d'ells acabaven morint. Ara, des del punt de vista d'aquí a Catalunya, el sistema sanitari està molt menys carregat que el de Madrid. Això és una bona notícia per nosaltres i és un motiu de preocupació pels companys de Madrid, però és evident que ens movem, han començat a les escoles, l'activitat es reprèn i estem, lògicament, amb un risc de que pugui tornar a augmentar el nombre de casos. S'ha de vigilar molt bé i hem d'estar molt atents per detectar-ho el abans possible i aleshores les autoritats sanitàries posar els remeis o remei que calgui. És com un tira i afluixa entre la corba i nosaltres. És a dir, nosaltres apretem, el virus també apreta, aviam qui manté l'equilibri i deixa que les coses continuïn amb aquest equilibri complex que és hem de viure amb el virus i no podem tornar-nos a tancar, diguéssim, estil Wuhan o estil xinès durant molt temps, perquè seria un desastre per tots nosaltres. De manera que hem de jugar amb aquest equilibri i anar mirant que el sistema sanitari no es col·lapsi, que els malalts de Covid i no de Covid es puguin seguir atenent amb normalitat i anar posant tots els reforços que calgui amb l'estratègia de contenció, diagnòstic, rastreig, intentar ajudar que els aïllaments funcionin, ajudar que la gent no tingui necessitat d'entrar en contacte, si és possible, amb aquestes mesures generals de transport. Moltes empreses segueixen teletreballant tot el que poden. S'estan fent coses, però bueno, el risc hi és i, per tant, hem de conviure amb ell en aquests moments.
Doctor, vaig a una pregunta, a unes preguntes molt, molt concretes per anar avançant, eh? Fa mesos que la mascareta és obligatòria a tot Catalunya. Això es pot revisar en algun moment, com s'ha apuntat també potser a Terres de l'Ebre, en algunes escoles on, com que les taxes i les xifres són tan bones, potser s'apuntava que d'aquí uns dies els alumnes podrien anar a classe sense mascareta?
Això és una bona notícia que correspon una mica a l'avaluació real. Si en una zona concreta, en aquest cas Terres de l'Ebre o la que sigui, la incidència del virus a la comunitat és molt baixa, estem parlant de xifres de 20, 30, 40, potser millor 20 que 40 casos per 100.000 habitants, molts països d'Europa amb aquestes condicions han obert les escoles i la gent va sense mascareta. Quan tenim taxes més altes, com les que tenim a Barcelona Ciutat, per exemple, la mascareta és absolutament necessària també a l'escola. Però si les condicions milloren a la comunitat, es pot relaxar relativament una mesura com el portar mascareta a les classes, no?
Uh-huh. A favor o en contra de rebaixar 10 o 7 dies la quarantena a Catalunya?
A favor de rebaixar-la i unificar-la a 10 dies. 7 potser és una mica massa curt per mi, estic veient aviam com ho fa França, però 10 dies està bé perquè igualaria amb quarantena aïllament, aïllament en general són 10 dies, i amb 10 dies és veritat que hi hauria un petit percentatge de pacients que podrien sortir de la quarantena i encara transmetre la malaltia, si tenen símptomes els detectarien, si no tenen símptomes aquests se'ns escaparien, però crec que rebaixar de 14 a 10 dies pot ajudar molt a complir millor les quarantenes. Les escoles, per exemple, tindrien menys trasbals si les quarantenes dels grups s'han de fer només de 10 dies. Jo penso que és una situació d'equilibri entre el risc que suposa baixar 10 dies i el benefici amb millor compliment i més moviment, diguéssim.
Esteu detectant que no s'estan complint les quarantenes?
Les quarantenes, xifres exactes de dir qui la compleix i qui no la compleix és molt difícil, perquè això seria com, per entendre's...
Fer de policia, sí, sí.
Exacte, fer de policia o preguntar-li la seva declaració de renda, no? O seria una cosa que la gent té certa tendència a enganyar, però, i és lògic, vull dir, no és cap crítica. No es compleixen les quarantenes amb una proporció important. Hi ha dades indirectes que fan pensar que fins i tot potser la meitat de les quarantenes no es compleixen bé. No sé si no es compleixen perquè s'escurcen, perquè la gent ja surt el primer dia, perquè s'espera fins al dia 7. Aquests detalls no els tenim, però segur que hi ha molta gent que no compleix la quarantena.
Què arribarà abans, la vacuna o la immunitat del grup?
La vacuna. Si tenim que esperar la immunitat de grup, vol dir que ens infectaríem per un fotimer de ciutadans, i això seria molt difícil, a no ser que tinguéssim, diguéssim, una garantia que ens digués tots els que s'infecten no estaran greus. Això seria fantàstic. Però com que no ho podem garantir, anar infectant gent per arribar a xifres d'immunitat del 60-70% suposaria una taxa d'infecció inassumible i una càrrega de casos greus i també inassumible. Arribaran juntes, és a dir, anirem millorant alguna cosa, la immunitat natural, però poc, perquè les taxes d'infecció, tot i amb això, segueixen sent relativament baixes, i esperem que en poc temps, potser aquest any 21 o l'any 22, tinguem vacuna, i precisament per arribar a la immunitat de grup...
22, 22 falta molt,
Sí, falta molt, però pensa una cosa. Pensem en Catalunya i Espanya, Vull dir, aquí tindrem la vacuna abans, formem part de la Unió Europea, tenim ordres de compra, som un país potent, perfecte. Ens hem de vacunar probablement entre el 50-60% de la població per tenir una immunitat de grup raonable del 70%. Això significa vacunar molts milions de persones. Per tant, s'ha de disposar de molta vacuna. Potser nosaltres, jo crec que sí, començarem a vacunar massivament a l'any 21. Però aquesta és una malaltia que està arreu del món. Si nosaltres ens vacunem i assolim una certa immunitat de grup a Espanya, també ens hem de preocupar que l'assoleixi la resta de països d'Europa, que probablement serà el mateix, però hi haurà països, per exemple, del nord de l'Àfrica o arreu del món, que segurament trigaran més a assolir-la. Fins que no tothom estigui vacunat, per entendre'ns, no podem estar tranquils. Però, bueno, localment, evidentment, la situació millorarà i, per tant, ja no tindrem tants brots, tindrem de tant en tant casos, hi haurà gent vacunada o no que tindrà la malaltia, però això es anirà reduint o controlant conforme avanci la vacunació, si és efectiva, òbviament ha de ser segura i ha de ser extensiva. Si tenim una bona vacuna i no ens la posem, tampoc arribarem a la immunitat de grup, de manera que s'han de donar condicions bones per poder arribar en aquesta situació, que és la que tots desitgem.
Per tant, és molt probable que d'aquí un any, és a dir, el 20 de setembre del 2021, continuem dient distància, mans, mascareta.
Home, no, ja sabeu que les nostres boles de vidre estan trencades i...
Ho sé.
A més, faig
preguntes sí, que són...
No, sí, i els recanvis els fabriquen a Xina i no ens en fiem. Per tant, serà que no, que dic jo, de les boles de vidre. Milloraran les condicions. Jo crec que si hi ha un percentatge de gent vacunada, igual determinades situacions es poden relaxar. No sé, estic inventant, Igual hem de portar mascareta al transport públic, cosa que ja hem vist als països asiàtics amb temporada de grip, però potser no fa falta que portem mascareta amb altres condicions, a les escoles. Igual ens podem reunir amb més facilitat, i si no és amb ambients interiors i carregats, doncs igual no fa falta tampoc la mascareta. No ho sé, tant de bo no fes falta la mascareta, però jo diria que de moment és millor pensar que igual la tenim que seguir utilitzant en determinades circumstàncies d'aquí un any, per exemple.
Doctor Antoni Trilla, clarivident, com sempre, amb aquest retrat del moment que tenim a 20 de setembre, preocupats, evidentment, per la situació de Madrid. Un plaer sentir-lo, com sempre.
Moltes gràcies i molts ànims als companys de Madrid, i perquè estan passant una situació realment molt, molt, molt complexa, i el que es tracta ara és de mantenir la calma, de treballar tots i d'intentar fer-ho el millor possible, perquè si no les coses poden anar malament. De manera que molta força i molts ànims a tots.
Gràcies, doctor. Bon dia.
Bon dia.